IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. Setembre i octubre continuaran la tendència d'un estiu de rècords i seran més càlids del que és habitual. La MET xifra en un 70% aquesta probabilitat a mitjà termini. De fet, les pròximes 3 setmanes seran seques i amb poques precipitacions, però a la vegada l'agència adverteix que hi ha un 50% de probabilitats que el trimestre entre agost i octubre sigui més plujós del normal. L'impacte climàtic preocupa greument el científic. En el pitjor dels escenaris, els experts s'alerten de la desaparició d'algunes plantes i espècies de les illes. A tot d'un en parlar, abans, però, destacam altres notícies d'aquest dimarts 25 d'agost. Ho fem amb Bernat Nadal, al control tècnic titulars. Titulars amb Neus Pericàs, bon dia.
Bon dia.
Detingut un entrenador de voleibol a Palma per violar una jugadora de 15 anys i deixar-la embarassada.
La detenció es va produir la setmana passada i el sospitós va passar a disposició judicial el dissabte. Després de comparèixer davant el jutge, l'entrenador de 23 anys va quedar en llibertat amb càrrecs subjecte a més una ordre d'allunyament de la víctima.
A Eivissa, en la Direcció General de Recursos Hídrics, s'ha requerit a Aena que l'aeroport d'Escodolà aturi els vessaments d'aigua depurada al torrent de Safont, que torna a presentar indicis de contaminació. Dani Manau, bon dia.
Bon dia. És una mesura cautelar mentre continua la tramitació de l'expedient obert fa un mes per la presència de restes fecals. L'Ajuntament de Sant Josep descarta que hagi afectat la platja que manté oberta. El Consell d'Eivissa, al seu torn, trasllada a Aena les queixes pel mal funcionament dels banys de la terminal i reclama es revisi el sistema de depuració de l'aeròdrom.
Mentrestant, a Maó, Recursos Hídrics fa feina contrarrellotge als vergers de Sant Joan per desembossar el principal torrent de Maó. Les culpables són les canyes invasores que creixen sense control, també els residus que s'hi han abocat durant anys. Fanny Mateu, bon dia.
Bon dia. L'aigua de pluja no desemboca com tocaria al port de Maó. És impossible que corri pel torrent per l'espessor de les canyes que creixen sense control a tot el llit dels vergers de Sant Joan. Ara hi ha un pla d'erradicació d'aquí a 3 anys i les feines passen per arrencar les arrels a mà per evitar que es reprodueixin.
Bones perspectives a l'inici de la campanya de la llampuga a Cala Ratjada, mentre que la mà impedeix sortir a la flota de Solla.
Els primers pescadors professionals han sortit avui matí a feinejar i les barques de Cala Ratjada ja han complert la quota màxima de 150 quilos per embarcació. La creu de la jornada és al port de Solla, on el mal temps ha deixat la flota a terra en un inici de temporada restringit de moment a la pesca professional.
I el Congrés Robles en reitera que Ceuta i Melilla són Espanya.
La ministra de Defensa ha obert avui la ronda de compareixences de ministres en la cambra per la crisi de Ceuta. Robles ha defensat l'actuació del CNI i ha demanat disculpes als veïns de Ceuta que s'hagin pogut sentir abandonats durant la crisi migratòria.
A la informació esportiva, primera derrota de la temporada del Mallorca, que va perdre 2-0 a Granada. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. En el primer partit a domicili del curs, els vermells no varen poder superar el Granada al Nuevo Los Cármenes. El primer gol va arribar a la primera part, al minut 20, obra de Pedro Alemany, i a la segona part s'encetava la polèmica del partit amb el 2-0. Un gol en pròpia porta d'Arnau Puigmal, que va arribar d'una treta de cantonada del Granada i després d'un xiulet de l'àrbitre que va fer que els jugadors s'aturessin. Sigui com sigui, el Mallorca acaba la segona jornada 13 a la classificació amb 3 punts i diumenge rebrà el Ceuta a Somos. I en bàsquet, l'Azul Marino ha passat avui les proves mèdiques i demà encetarà la pretemporada més il·lusionant de la seva història amb el debut a la Lliga Femenina Endesa a l'Horitzó.
I ara és moment de conèixer la previsió del temps per a les pròximes hores. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia. Avui tindrem un temps tranquil. Avui que a vespre el cel estarà pràcticament destapat, només amb una mica de pols en suspensió que torna a progressar cap a l'arxipèlag. La temperatura puja respecte a la d'ahir, avui amb màximes que arriben als 35-36 graus, a punts de l'interior i també del nord de Mallorca i el nord-est. Avui a Menorca tenim termòmetres que ja s'enfilen fins als 33, també a punts d'Eivissa. I ara, a Formentera, el termòmetre és de 32 graus. Continuarem així aquestes pròximes hores amb vent en conjunt de component sud, entre sud i sud-oest, amb una situació a la mà que estarà dominada per redols de maror. Per demà, el temps torna a canviar. Progressa més aquesta pols en suspensió, per tant, cel ja ben enterbolit i els núvols han d'anar a més. S'ha d'anar tapant el cel, així com vagi avançant el dia, en qualque precipitació, pluja feble, acompanyada de terra roja i també poden sentir qualque tronada. Demà la temperatura es manté similar pel que fa a les màximes. Sobretot poden pujar una mica al ponent de Mallorca, però la resta molt igual. I a més, les temperatures mínimes d'aquesta pròxima nit i matinada poden pujar un pèl. Per tant, tropical, nit tòrrida en molts punts de l'arxipèlag. Demà, per tant, amb aquesta possibilitat de terra roja, també hem de parlar de possibilitat de rissalles, com ja va passar ahir, seran de tornar a produir entre demà i dijous. Dijous encara poden ser més importants.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:06, ho dèiem a l'inici de l'informatiu, hi ha una probabilitat d'un 70% que els mesos de setembre i octubre siguin més càlids del que és habitual. Aquesta és la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia a mitjà termini. L'AEMET diu que hi ha més una probabilitat del 50% que entre l'agost i l'octubre hi hagi més pluges del que és normal. De fet, Emergències ja té el focus posat i s'ha preparat davant la possibilitat que arribin fortes pluges a causa de la combinació de l'arribada d'aire fred en altura i l'encalentiment de la mà. Una mà que aquest mes d'agost ha batut rècords de temperatura. A la boia de la Dragonera es van arribar a enregistrar 33 graus. A més, aquest estiu s'han viscut rècords de temperatures, per destacar-ne una, per exemple, a Banyalbufar s'han registrat aquest mes d'agost una de les temperatures més càlides a la nit. S'ha arribat als 32 graus. Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. En declaracions a IB3 Ràdio, la delegada de l'AEMET a les Balears, Maria José Guerrero, ha explicat que les previsions per les pròximes setmanes és que l'ambient càlid continuï fins a mitjan del pròxim mes de setembre. A curt termini, per les pròximes 3 setmanes, diu Guerrero, es preveuen poques pluges.
Pues de que continuemos con el ambiente cálido, más cálido de lo normal, por lo menos hasta mitad de septiembre. Y en cuanto a precipitaciones, que sean normales. Sí, normales, pero casi tirando a seco.
Maria José Guerrero ha demanat a la ciutadania que estigui pendent de les previsions i avisos de l'AEMET que es puguin activar a causa de les fortes pluges i ventades.
La primera part de l'otoño se espera probable que haya ese tipo de precipitación. Luego ya en la segunda mitad del otoño, pues ya las precipitaciones suelen ser más generalizadas, más continuas, bien diferentes de las de final de verano y principios de otoño, que contamos pues con esa diferencia del mar, de la temperatura del mar que nos rodea.
El laboratori sobre el canvi climàtic de la UB analitza les diferents estacions de l'any. Les darreres dades recollides pel Departament de la Universitat apunten que la passada primavera la temperatura a escala global va ser molt alta. Fou la tercera més càlida.
Sí, segons Copernicus, respecte de l'any 1991 al 2020, la temperatura fou mig grau més elevada. Tot i la relativa moderació de la primavera, les Balears no s'han alliberat de patir períodes de calor extrema, com el mes d'abril i part de maig, però no ha estat una calor extrema continuada com s'hi ha passat a la península.
El laboratori de canvi climàtic de la universitat també té el focus posat en com el canvi climàtic pot afectar els arbres i plantes de les illes. Les espècies endèmiques de la Serra Tramuntana i els cultius de secà, que representen el 85% de l'agricultura, són alguns dels més amenaçats per la calor extrema. En un escenari pessimista, els experts parlen fins i tot de la desaparició d'algunes plantes i espècies.
La professora d'investigació del CSIC i la Universitat i també cap d'Ecologia Terrestre, l'IMEDEA, Anna Travesset, explica que els efectes del canvi climàtic sobre la vegetació són múltiples, més risc d'incendis, un menor creixement de les plantes, més mortalitat i més risc de plagues. En declaracions IBET Ràdio, Travessa també detalla algunes de les espècies més amenaçades.
Llavors, la flora de les zones altes de la serra de Tramuntana també es pot veure més afectada. Bé, són espècies vulnerables perquè viuen en zones elevades i si puja la temperatura doncs, tenen poc marge per pujar encara més, no? Tenen un límit. Després hi ha les espècies, les plantes litorals, i aquestes poden patir la pujada del nivell del mar i temporals també intensos.
El pi blanc i l'alzina tenen més tolerància al canvi climàtic, però Travessat apunta que hi ha altres plantes que poden morir a causa de l'estrès provocat pel canvi climàtic i, en alguns casos més estrens, fins i tot desaparèixer.
Algunes espècies disminuirien la seva distribució o desapareixerien del tot, mentre que altres més resistents ocuparien el seu lloc. Aquest procés no seria necessàriament ràpid ni automàtic, dependria de la capacitat de cada espècie per adaptar-se. Les illes, el problema és especialment important perquè les espècies tenen poc espai per a desplaçar-se, no? cap a zones amb un clima més favorable.
La Cat d'Ecologia Terrestre de l'IMEDEA assenyala que els pagesots s'hauran d'adaptar a aquesta nova realitat on alguns cultius seran manco rendibles. Segons Travessat, els cultius s'hauran de diversificar, canviar les dates pel que fa a la sembra de plantes i arbres i gestionar també l'aigua perquè l'agricultura sigui viable.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i 11 minuts. Atenció a aquesta notícia. Sant Eulari ingressa 1.780.000 euros per una sanció urbanística interposada l'any 2023. La propietat va fer obres sense llicència a una edificació protegida. Enguany, el municipi ha cobrat més de 5 milions d'euros en irregularitats detectades pels tècnics. Elena Gregori.
Les obres il·legals es van fer a una casa anterior a l'any 1956, protegida pel Pla Territorial Insular d'Eivissa, prop del polígon de Canapalava. Es va iniciar una reforma integral sense llicència. El consistori va aturar les obres en diverses ocasions, però la propietat en va fer cas omís. Els fets, segons explica l'alcaldessa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, van derivar en tres infraccions urbanístiques que, junta amb el pagament d'un recàrrec, ascendeixen a 1.780.000 euros.
La infracció és perquè darrere unes comunicacions prèvies i darrere una sèrie de llicències que apareixien menors, hi havia actuacions integrals d'una vivenda afectada per PTI i, a més, d'abans del 56, també afectada per patrimoni. Doncs tenim aquí dos infraccions greus i una molt greu. I això és una part que hem de ressaltar del Departament de Supervisió de les llicències que s'adonen. I després, per una altra part, el Departament de cobrament, de seguiment, de declarar aquesta infracció i després cobrar-la.
És la multa més elevada que ha cobrat mai el consistori d'un únic expedient sancionador. Des de gener fins dia 20 d'agost, Santa Eulària ha cobrat d'aquesta i d'altres multes més de 5 milions d'euros.
Hi ha molts de contribuents que fan les coses bé i no podem dar la sensació ni d'impunitat ni des que fa malament és el mateix que ho fa bé.
Aquest 2026 esperen recaptar en sancions urbanístiques prop de 7 milions d'euros.
Seguim a Eivissa perquè la Direcció General de Recursos Hídrics ha requerit a ENA que l'aeroport d'Eivissa aturi com a mesura cautelar els vessaments d'aigua depurada al torrent de Safont que ha causat les darreres setmanes la presència de matèria fecal a la platja d'Escòdola.
Recursos Hídrics ha recordat a l'aeròdrom eivissenc no té autorització per vessar aigües depurades al torrent i que continua amb la tramitació de l'expedient obert fa un mes, tot i que encara no disposa dels resultats de les mostres recollides per agents de Medi Ambient el 27 de juliol i pel CEPRONA l'11 d'agost. Aquest cap de setmana el torrent ha tornat a presentar signes de contaminació. L'Ajuntament de Sant Josep, però, descarta que hagi arribat a la platja cap element nociu i per això la manté oberta al bany. Les darreres analítiques a la platja són negatives i se'n continuarà fent.
Sobre aquesta qüestió, el Consell d'Eivissa ha traslladat a ENA les queixes pel mal funcionament dels banys de la terminal i ha suggerit que, abans de plantejar-se qualque ampliació, caldria que revisés el seu sistema d'operació d'aigües per evitar més vessaments. Escoltem el president Vicent Marí.
L'aeroport té un problema molt greu en el que és el funcionament de la seva depuradora. Hi ha que prendre les mesures necessàries per part d'AENA per evitar aquests vessaments a un parc natural. No has de rebut que en ple segle XXI passin aquestes qüestions i d'altres estem insistint a AENA perquè millori les condicions de la infraestructura internes i externes. Antes de parlar de grans ampliacions, el que ha que fer és millorar el funcionament i modernitzar un aeroport pues, que s'ha quedat antiquat.
I feina contrarellotge als vergers de Sant Joan de Maó per desembossar el torrent més gran del municipi. Les culpables, les canyes invasores que creixen sense control i també els residus abocats durant anys. Fanny Mateu.
El torrent encara té aigua de les darreres pluges que hauria d'haver desembocat al port de Maó, però l'aigua no corre pel torrent per l'espessor de les canyes que creixen sense control a tot el llit dels vergers de Sant Joan. Feia prop de 10 anys que no s'hi intervenia i una mostra n'és la quantitat ingent de residus que interrompen les tasques de desbrossat. Pedro Saez és tècnic de la Direcció General de Recursos Hídrics.
Trobant neveres, trobant congeladors, trobant barandilles, somiers i qualsevol cosa tirat per qualsevol banda. I a nosaltres, tècnicament, és un problema molt greu perquè no veus aquestes coses que estan tapades de canya i brossa anant triturant i a vegades en romp un material pues, que se podia haver evitat.
Les màquines que polen les canyes a contrarrellotge al darrer pont del torrent per desembossar-lo abans que arribin més tempestes, però el pla per a l'erradicació d'aquesta planta invasora voraç és a 3 anys vista. La Direcció de Recursos Hídrics ha inclòs la zona dels vergers de Sant Joan en la darrera campanya de neteja de torrents que ha triplicat el seu pressupost a Menorca.
I seguim a Menorca perquè Ciutadella presenta els nous contractes de neteja viària i recollida de residus amb una inversió anual de més de 4 milions d'euros. Tenen 60 treballadors, incorporen nova maquinària, contenidors accessibles i també sistemes de seguiment i control.
21 dels treballadors són del servei de recollida de residus i 39 del de neteja viària. També es preveu la incorporació de nous vehicles i maquinària que haurà d'estar operativa abans de 12 mesos. Mentrestant, es continua emprant la flota dels contractes anteriors que quedarà com a reserva a mesura que s'incorporin els nous vehicles. El consistori ja planeja l'arribada de la recollida de fems porta a porta, com explica la batlessa Maria Jesús Begur.
La cuida de residus és un contracte pont, perquè aquí s'hauria d'involucrar el Consorci de Residus, que ha de fer tots els amidaments i tots els estudis per acabar anant un porta a porta. Per això també és important haver separat neteja, per una banda, que sí que és aquesta competència totalment municipal i que ho gestiona directament l'Ajuntament, i l'objectiu és que el Consorci de Residus també sigui present a la recuida de residus amb aquest porta a porta.
L'Ajuntament, que destinarà anualment més de 17.000 euros a campanyes de conscienciació, assenyala que fins i tot amb els nous contractes, durant les setmanes de més activitat del mes d'agost, els serveis es poden veure desbordats per l'afluència de visitants.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
2:18, ho dèiem en titulars, la Policia Nacional ha detingut un entrenador de voleibol per violar i deixar embarassada una jugadora de 15 anys a Palma. Tot això, segons s'ha avançat el diari Última Hora, ja ha pogut confirmar IB3 a Ràdio.
El fet se tinguera en lloc el passat mes de juny. L'home ha quedat en llibertat amb un ordre d'allunyament sobre la víctima. L'entrenador de 23 anys va convidar la jove a casa seva a dinar i la va forçar a mantenir relacions sexuals sense el seu consentiment. La tia de la víctima va notar que la jove havia canviat el seu comportament, afegit al fet que es trobava malament, amb vòmits i malestar. La va acompanyar son espases i després de diverses proves va donar positiu en el test d'embaràs.
Mentrestant, el Tribunal Suprem ha confirmat la sentència de 5 anys de presó per a un padrí que va agredir sexualment la neta Palma entre 2019 i 2020. La pena la va imposar en primera instància l'Audiència Provincial de les Balears.
L'alt tribunal ha desestimat el recurs presentat per l'acusat i li ratifica la condemna en donar veracitat al testimoni de la víctima i a les proves presentades. Segons ha confirmat el Suprem, l'home aprofitava els caps de setmana i les vacances per sotmetre a tocaments la neta de 13 anys. A banda de condemnar-lo a 5 anys de presó, el jutge li ha prohibit apropar-se a la menor durant 7 anys.
I l'edifici incendiat de Can Picafort continua precintat. Fins demà al matí no s'hi podrà entrar. Els veïnats saben que encara tardaran a tornar a entrar als seus domicilis. Per part seva, els investigadors continuen intentant esclarir les causes del foc.
A aquesta hora, la policia judicial de la Guàrdia Civil pren declaració al propietari del comerç per determinar què va causar el foc. El pis està precintat per ordre dels bombers. Fins les 8 del matí de demà, una empresa de construcció apuntalarà el sòtil i la planta baixa per assegurar l'estructura que, segons els tècnics de l'Ajuntament de Santa Margalida, no està tan afectada com es preveia. Avui a les 7 de l'hora baixa hi ha una reunió de propietaris per posar en comú el que els han dit les asseguradores.
I aquesta nit a Formentera s'han declarat dos incendis gairebé de manera simultània. Un a prop de Sapujols i l'altre a prop de Sant Francesc. Tots dos han afectat únicament masses forestals. Per les característiques, se sospita que haurien pogut ser intencionats.
El primer avís es va rebre passades les 11 i mitja de la nit. Es tractava d'un incendi forestal declarat al camí vell de la Mola, a prop del camp de futbol. Fins al lloc dels fets s'hi desplaçaren els bombers que amb un vehicle d'intervenció ràpida i una bomba rural iniciaren les tasques d'extinció. 45 minuts després es rebia un segon avís per un altre incendi forestal, en aquest cas al camí de Ses Vinyes. Borja Cerra és caporal dels bombers de Formentera.
Como estábamos apagando el incendio de campo de fútbol, se tuvo que llamar a compañeros que estaban en su casa. Es verdad que la zona de Ses Vinyes era una zona complicada y por suerte había una piscina y eso facilitó la cosa porque veníamos sin agua del anterior incendio. Entonces ahí hubo un poco de problemática.
També hi van intervenir efectius de l'Ibanat, policia local, protecció civil i la Guàrdia Civil. Les característiques d'aquests dos focs fan sospitar que podrien haver estat intencionats.
Es verdad que en el primer incendio se pensaba que era un incendio normal, pero ya al haber un segundo y encima del segundo tenía dos o tres focos distintos, se puede pensar que a lo mejor ha habido algo de mano por ahí.
Una nit intensa de feina contra les flames que ha conclòs amb 200 metres quadrats cremats al camí vell de la Mola i gairebé 3.000 metres al camí de Ses Vinyes. Per sort, no s'han hagut de lamentar danys personals.
2:21.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia. Amb Marta Grau. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Seguim amb més qüestions. Ara vos contem que l'Institut Mallorquí d'Afers Socials ha posat en marxa els equips específics d'intervenció en situacions de risc per actuar de manera precoç davant casos de risc social que afecti menors i les seves famílies. En total, es tracta de 27 professionals organitzats en 5 grups que tenen com a objectiu detectar i abordar situacions de vulnerabilitat abans que s'agreugin i calgui adoptar mesures de protecció de més intensitat per als infants i adolescents afectats.
Cada equip estarà integrat per un treballador social, un psicòleg, un educador i un integrador social, un equip multidisciplinari que pretén actuar sobre totes les dimensions que afecten el desenvolupament dels menors. Es farà feina damunt tres principis bàsics: prevenció, cooperació municipal i preservació familiar. Ho explica el president de l'IMAS i conseller de Benestar Social, Guillermo Sánchez.
Nos permite acompañar a las familias cuando todavía existe margen para recuperar capacidades, modificar dinámicas y construir un entorno más seguro para los niños i adolescents.
Els equips es distribueixen en 5 comarques i treballen directament als municipis, cosa que permet una intervenció personalitzada, més propera i adaptada a la realitat de cada territori.
Partim de la detecció i valoració dels serveis socials municipals. A partir d'aquí, els equips fan una valoració conjunta de la situació de l'infant i la família, identificant tant el factor de risc com les seves fortaleses i capacitats. I després se dissenya, com he dit, un pla d'intervenció individualitzat amb objectius concrets i adaptat a cada realitat, amb una temporalitat que també depèn de la necessitat de la intervenció i els objectius que se proposen als equips.
En definitiva, uns equips de treball que actuen de manera precoç en situacions lleus per evitar que s'agreugin.
2:25, ho dèiem en titulars. Bones perspectives a l'inici de la temporada de pesca professional de la Llampuga. Els primers pescadors han sortit avui matí del port de Calarratjada i han completat la quota de 150 quilos per embarcació. El port de Solla, en canvi, no han pogut sortir per la mala mà.
A les 10:30 de matí arribaven al port de Cala Rajada les primeres llampugues de la temporada. La mà brava, la mà, volem dir, ha complicat l'inici de la jornada, però finalment, segons han explicat alguns pescadors, han pogut completar la quota de 150 quilos per barca.
De moment, per el primer dia, no pot treure moltes conclusions, però pinta bé, pareix. El tamany també és guapo i... Ara veurem si es preu acompanya i ja serà l'hòstia.
Per el primer dia he trobat que hi havia un bon tamany. Hi ha hagut anys que era molt més petita i enguany pues, hi ha un bon tamany.
La campanya de la Llampuga és una de les més esperades de la flota artesanal de les Illes. Enguany hi participaran 35 embarcacions de Mallorca, mentre que per als recreatius la veda s'aixeca dia 1 de setembre.
Seguim a la mà perquè l'Institut Espanyol d'Oceanografia comença avui la quarta i darrera fase de la campanya Medits 2026 a les aigües de les Pitiüses. La campanya té l'objectiu d'estudiar la biologia i l'estat d'explotació de les poblacions marines i l'impacte de la pesca de bou als ecosistemes de la Mediterrània. A aquesta darrera fase, que serà fins al dia 7 de setembre, un equip de 7 científics farà 55 pesques per valorar l'estat del fons marí, un escenari que des de l'Institut ens remarquen que s'està desenvolupant favorablement.
Ho faran a bord del Miquel Oliver, un vaixell d'investigació pesquera de la Secretaria General de Pesca, on l'equip científic fa aquestes pesques per capturar organismes demersals, aquells que viuen a la part més profunda de la mà, i així avaluar l'impacte de la pesqueria de bou. La tendència aquests darrers anys és optimista, segons ha explicat el cap de la campanya, Francesc Cordines, que diu que aquests darrers anys s'ha vist un augment de la presència d'algunes espècies.
Hem observat aquests darrers anys és que alguns organismes, alguns peixos, sobretot els hemobranquis, hi ha un increment bastant important de l'abundància. Jo crec que és un escenari optimista. Primer, que de fa uns anys cap aquí hi ha hagut una reducció important de la mida de la flota. I, a més, des del 2020 s'ha aplicat el pla plurianual per la pesca demersal, que implicava un 40% de reducció en dies de pesca d'aquesta flota.
Emperò remarca que els desafiaments són presents. Els resultats de la campanya duen a l'assessorament per futures mesures de gestió pesquera, com la regulació dels mètodes de pesca, encara que també s'han de tenir en compte els reptes climàtics.
Tenim diversos estudis en marxa i alguns estudis ja publicats que demostren que hi ha un efecte de l'encalentiment de l'aigua sobre alguns dels recursos pesquers. Hi ha espècies que són d'aigües més fredes i, per tant, se veuran més perjudicades. Per exemple, un recurs que està en retrocés és l'escamardà.
L'objectiu final és que totes aquestes dades serveixin per conèixer millor l'estat dels recursos pesquers i ajudar a prendre decisions sobre la gestió de la pesca, també en el marc de la política pesquera comuna.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
I abans d'arribar a les 2:30, parlant de mobilitat, perquè el servei Bici Palma ja té més de 53.000 usuaris. D'aquests, prop de 31.000 són usuaris actius. És una de les dades que ha remarcat avui el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palma, Antoni Deudero.
L'edil de mobilitat ha destacat també la instal·lació de 6 noves estacions a la Universitat de les Illes Balears i la universalització del servei des del mes de maig de l'any passat, la qual cosa ha ocasionat, ha explicat el regidor, un increment molt notable de nous usuaris.
Desde el momento en que hemos universalizado el servicio, hemos tenido 30.654 nuevas altas. Aquí es de relevancia que el 80,78% son residentes de aquí, de Baleares, de Mallorca.
Amb aquesta notícia arribarem a les 2:30. Serà moment per fer un repàs als titulars de la jornada. Repàs dels titulars d'aquest dimarts 25 d'agost, setembre i octubre continuaran la tendència d'un estiu de rècords i seran més càlids del que és habitual. L'EMET xifra en un 70% aquesta probabilitat a mitjà termini.
Les pròximes 3 setmanes seran seques i amb poques precipitacions, però l'agència adverteix que hi ha un 50% de probabilitats que el trimestre entre agost i octubre sigui més plujós del normal. L'impacte climàtic preocupa greument els científics. En el pitjor dels escenaris, els experts alerten de la desaparició d'algunes plantes i espècies de les illes.
Detengut un entrenador de voleibol a Palma per violar una jugadora de 15 anys i deixar-la embarassada.
La detenció es va produir la setmana passada i el sospitós va passar a disposició judicial dissabte. Després de comparèixer davant el jutge, l'entrenador, de 23 anys, va quedar en llibertat amb càrrec subjecte, a més, a una ordre d'allunyament de la víctima.
A Maó, Recursos Hídrics fa feina contra rellotge als Vergers de Sant Joan per desembossar el principal torrent de Maó. Les culpables són les canyes invasores que creixen sense control i els residus que s'hi han abocat durant anys.
L'aigua de pluja no desemboca quan tocaria el port de Maó. És impossible que corri pel torrent pel gruix de les canyes que creixen sense control a tot el llit dels Vergers de Sant Joan. Ara hi ha un pla d'erradicació d'aquí a 3 anys i les feines exigeixen arrencar les arrels a mà per evitar que es reprodueixin.
Mentrestant, a Eivissa, la Direcció General de Recursos Hídrics ha requerit a Aena que l'aeroport de Socodolà aturi els vessaments d'aigua depurada al torrent de Safont, que torna a presentar indicis de contaminació. I bones perspectives a l'inici de la campanya de la llampuga a Calarratjada.
Els primers pescadors professionals han sortit avui matí a feinejar i les barques de Calarratjada ja han complit la quota màxima de 150 quilos per embarcació. La creu de la jornada és el Port de Solla, on el mal temps ha deixat la flota a terra en un inici de temporada restringit, de moment, a la pesca professional.
I el Congrés, en Robles, en reitera que Ceuta i Melilla són Espanya.
La ministra de Defensa ha obert avui la ronda de compareixences de ministres en la cambra per la crisi de Ceuta. Robles ha defensat l'actuació del CNI i ha demanat disculpes als veïns de Ceuta que s'hagin pogut sentir abandonats durant la crisi migratòria.
Són les 2:32 minuts. Temps ara per a la informació esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Informació esportiva que avui passa per la primera derrota de la temporada del Mallorca, que ahir va perdre per 2-0 a Granada. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. En el primer partit de domicili del curs, els vermells no varen poder superar el Granada al Nuevo Los Cármenes. El primer gol va arribar a la primera part, el minut 20, obra de Pedro Alemany, i ja a la segona part s'encetava la polèmica del partit amb el 2-0. Un gol en pròpia porta d'Arnau Puigmal, que va arribar d'una treta de cantonada i tot just després d'un xiulet de l'àrbitre que va fer que els jugadors s'aturassin. Sentim el que deia l'entrenador del Mallorca, Luis García.
Al final él pita para reanudar el juego después de un cambio, pero no está mirando en ningún momento el córner, no está en ningún momento mirando el jugador del Granada que va a golpear. Y cuando él pita, el balón ya está en vuelo, ya ha salido del córner. Con lo cual, los jugadores se paran pensando que ha pitado una falta, que ha pitado algún tipo de situación o algo, que por eso se paran. El sentido común, sobre todo cuando hay un equipo al completo, cuando hay un banquillo al completo, que saltan a protestar una situación tan clara y flagrante, pues poca explicación puedo dar.
El jugador Pablo Torre també parla de la decisió arbitral.
Bueno, sí, se ha equivocado, claramente, él lo sabe, pero bueno, tampoco podemos hacer nada, todos nos equivocamos al final, es verdad que no ha querido rectificar, no sé por qué, pero bueno.
Per la seva banda, Pacheta, l'entrenador del Granada, tampoc va entendre que va xiular l'àrbitre la jugada del segon gol del seu equip.
En el gol se ha oído un pito del árbitro. Lo que no sé es de qué es, darán ellos la explicación de qué es. Porque ha podido ser para que saques, ha podido ser para que empezara a contar también, ¿no? Para eso tiene que pitar. Sí, tiene que... Entonces, no lo sé. No lo sé. ¿Por qué?
Sí, com sigui, i a banda de la polèmica, Luis García també va fer autocrítica del partit, destacant la carència ofensiva del seu equip.
Pero lo que menos me ha gustado, sin lugar a dudas, ha sido la determinación en área contraria. Creo que tenemos que ser muchísimo más determinantes, tenemos que ser más agresivos de cara a gol. No podemos presentarnos tantas veces en situaciones ventajosas ante un rival que defendía abajo, junto. Hemos progresado muy bien en el juego, por dentro, por fuera, hemos tirado centros. Hay que mejorar en muchas cosas a nivel de finalización, de ocupación de área, de agresividad, en definitiva, de ser más determinantes.
Tot i l'autocrítica, a Luis García li va agradar més el seu equip ahir davant el Granada que la victòria aconseguida la primera jornada.
El partido de hoy en líneas generales es mejor que el de la semana pasada y la semana pasada ganamos y esta semana perdimos. Así que imagínate un poco la idea que tengo. No me fijo única y exclusivamente en el resultado porque creo que el resultado es una consecuencia de muchas cosas, pero creo que estamos más cerca de poder ganar partidos de esta manera que de la semana pasada.
El partit d'ahir va suposar un doble debut, el del mallorquí Josep Cerdà i del davanter Adam Buxa. Tots dos varen jugar poc més de 20 minuts. Cerdà va parlar després del seu primer partit com a mallorquinista, el que va ser, sens dubte, un debut agradol. Sentim Cerdà.
Content per una part, però trist per una altra, perquè acabo de debutar amb el Mallorca i és algo que sempre he volgut. Però bueno, estic trist perquè no podem dur 3 punts cap a Mallorca. És veritat que llevo poco tiempo, però he entrado en un vestuario magnífico donde todos sabemos que son 42 partidos, queda mucho y hay que seguir sumando y apoyándonos porque vendrán momentos malos y momentos buenos.
El Mallorca, que ha tornat avui de Granada, entrenarà a les 7 del capvespre i demà descansarà. Tancarà la segona jornada, 13, la classificació general amb 3 punts, fruit d'una victòria i de la derrota d'ahir. La pròxima jornada pels vermells serà diumenge a les 7 a l'estadi de Son Moix contra el Ceuta, que encara no ha puntuat i que és el coé de la classificació. Una classificació de segona que està encapçalada de moment pels dos equips canaris, el Tenerife i les Palmes, que són els únics que han guanyat els dos partits. I ahir, a més d'aquest Granada-Mallorca, es va jugar el Celta B4 Andorra 2, un partit que el conjunt gallec va començar perdent per 0-2. El Mallorca-Ceuta, el partit de diumenge, el podreu seguir en directe, serà a partir de les 5 del capvespre aquí a IB3 Ràdio amb el programa Esports en Joc. I a la primera federació queda una setmana pel tancament del mercat de fitxatges i l'EU d'Eivissa vol tancar 3 posicions. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. La direcció esportiva que comanda Michel Sanz fa feina a tota màquina els darrers dies. És més, l'aragonès no ha presenciat les dues darreres sessions d'entrenament, la d'ahir i la d'avui, una situació poc habitual des que es va iniciar la pretemporada. El lateral esquerre que busca podria estar a punt de ser anunciat. Tal i com va avançar el periodista Ángel García en les seves xarxes, Víctor García, que la temporada passada va estar al Màlaga, en qui va aconseguir l'ascens a primera, seria el lateral amb experiència que ja hauria arribat a un acord amb els Blaucel, un home veterà de 32 anys que contrasta amb Hugo Sanz, el jove lateral esquerre arribat del Valladolid. Però el que més preocupa a Michel Sanz i Raúl John ara mateix és el que està costant tancar, el central esquerrà i el tercer davanter. No és un secret que Jesús de Miguel era l'altra punta que volia el club, però la passada jornada va jugar 20 minuts amb el Tenerife a segona i ell vol continuar a la categoria de plata. Ara es busca una alternativa, potser més jove, a un jugador que ha estat una garantia de gol a Primera Federació. El central està també donant molta feina a Sanz, perquè també es busca un jugador que pugui ser important, un altre home de jerarquia que pugui acompanyar Eric Curbelo en el centre de la rereguarda. Ara mateix la parella Curbelo i Genaro podria sortir d'inici diumenge a Antequera, tot i que Genaro va ser incorporat en principi per jugar més de mig centre.
Gràcies, Víctor. I pel que fa a la primera divisió, tancar en plana futbolística en la màxima categoria, perquè ahir es va tancar la segona jornada amb l'empat a 1 entre el Màlaga i el Deportivo i l'empat sense gols entre Osasuna i Llevant. Avui es jugarà un partit corresponent a la primera jornada. El València rebrà el Betis a les 9 del vespre. En bàsquet, l'Azul Marino ha fet el primer pas de la pretemporada. Les proves mèdiques. L'equip mallorquí, que debutarà a la màxima categoria del bàsquet nacional femení, ha encetat la preparació per a una temporada il·lusionant. Els entrenaments començaran demà a Pollença amb les baixes de les internacionals Alba Torrent, Sika Koné, Dembélé, Kyle Alexander i Lydia Rivers. Una de les peces claus del projecte, la mallorquina Maria Espanya, parla de les ganes que tenen de trepitjar la pista.
Sí, no, les revisions han anat molt bé i amb moltes ganes, no, de trobar-nos totes, de fer equip, de començar a estar a la pista, de crear aquestes connexions, no? I veure que tot funciona i tornar a estar a la pista, que és el que ens agrada.
La confecció de l'equip fa que les jugadores siguin molt optimistes. Sentim el que deia la jugadora Carmen Grande.
Bueno, creo que a priori tenemos una plantilla que va a ser muy divertida. Creo que queda mucho trabajo por hacer y que todas tenemos un poco los pies a la tierra de que todo empieza desde el trabajo, pero obviamente ves los nombres, ves la veteranía de la gente, son muchas jugadoras ya han estado en esta liga, ya tienen su caché, ¿no? Y entonces emociona poder compartir vestuario con esta gente y poder construir, que ojalá construyamos un proyecto muy, muy chulo.
Tot i això, encara es prest per marcar-se objectius, ho diu Maria Espanya.
Bueno, jo crec que el primer objectiu ha de ser la permanència, no? Després, quan vagi rodant i quan vagi funcionant la temporada, se posen uns objectius o uns altres, no? Ara és molt prest, és el primer dia, estic fent en revisió amb metges, no han tocat valor encara, així que d'això, pues, a lo millor en podem xerrar un poc més endavant.
L'equip que encetarà la temporada el 3 d'octubre amb la visita del València a Somos també jugarà contra el conjunt xe el 17 de setembre en un torneig de presentació davant l'afició de l'Azul Marino. D'altra banda, també en bàsquet, el bàsquet Menorca ha anunciat avui el fitxatge de l'escorta dominicà Jerónimo Rubio. Arriba procedent dels Mexico City Capitanes, fa 1,88 d'alçada i té 25 anys. També pot jugar de base. És la desena incorporació del conjunt de Javi Zamora per a la pròxima temporada. El conjunt menorquí, que precisament ha encetat ja aquesta setmana la pretemporada. Sentim el que deia l'entrenador, Javi Zamora.
Pues los test físicos, médicos y con ya muchas ganas de empezar los entrenamientos técnicos y de coger el balón. Muy ilusionados.
També ha encetat la pretemporada el Palmer Bàsquet, que a més ha anunciat avui que Alberto Villalobos és el nou director esportiu del club. El nou projecte, liderat des de la banqueta pel tècnic Íñigo Núñez, ha començat a entrenar pendent, encara això sí, de tancar la plantilla. El club no es vol marcar objectius en la que és la seva segona temporada a primera FEB. Sentim l'entrenador Núñez.
No, nosotros no nos vamos a poner ni techos, ni barreras, ni absolutamente nada. Obviamente queremos ser un equipo competitivo, un equipo con el que la gente se ilusione, un equipo con el que la gente se identifique muy pronto, pero para ello pues pasa por lo que vamos a empezar a hacer ahora, que es entrenar fuerte, entrenar muy duro y comportarnos desde el primer día como un equipo.
I acabam amb ciclisme. La tercera etapa de la Vuelta a Espanya es va cancel·lar ahir a 15 quilòmetres per a la meta, per mort d'una forta calabruixada que va provocar que els ciclistes haguessin de refugiar-se en cases i establiments de la carretera. La direcció va decidir cancel·lar l'etapa i els temps del dia, per tant, no han comptat a la general. Enric Mas continua així ocupant la 24a posició, a 37 segons del líder, que és Pogacar. En uns minuts es disputarà a Andorra la quarta etapa amb un total de 105 quilòmetres i tres ports de primera categoria. Amb ciclisme, posant punt i final a la informació esportiva.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i 44 minuts. Anem ara amb la informació relacionada amb la crisi migratòria de Ceuta, perquè la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat avui la ronda de compareixences ministerials al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la situació a la ciutat autònoma.
Ha començat la seva intervenció amb un record de les persones que varen morir durant l'entrada massiva de persones des del Marroc a Ceuta a finals de juliol. Ha insistit en la necessitat de comptar amb la Unió Europea en la protecció de les fronteres i ha demanat disculpes si la població de Ceuta s'ha sentit abandonada, ben igual que durant la seva visita ha reivindicat l'espanyolitat de les ciutats autònomes.
Que nadie siembre la menor duda. Ceuta y Melilla son España. Me han oído decir que no es que sean españolas, son españolísimas.
Robles s'ha centrat en el paper de les Forces Armades i del Servei d'Intel·ligència tant els dies dels fets com les setmanes posteriors. En aquest sentit, ha reconegut que l'increment de la presència de les Forces Armades pot haver evitat un segon intent d'entrada massiva en Edant.
Ante las llamadas, los llamamientos que había a través de redes, igual que en casos anteriores, para otra invasión a nado de Ceuta. Las labores de disuasión que realizaron las Fuerzas Armadas en apoyo de esas fuerzas de seguridad del Estado en el control de las fronteras determinó, entre otras circunstancias, que ese publicitado asalto no tuviera lugar.
El PP ha estat el primer grup en qüestionar l'acció del govern tant en l'entrada massiva de persones com en la crisi posterior. La portaveu popular, Esther Muñoz, considera que no s'ha fet prou en cap dels casos.
No sabemos si es por incompetencia o porque el gobierno está sometido tras el hackeo de sus móviles. Quizás por ambas. En cualquiera de las tres lo que tiene que hacer es dar explicaciones, asumir responsabilidades y convocar elecciones. Hoy estamos en el primer paso. En dar explicaciones. Y usted todavía no ha dado ninguna, señora Robles.
I el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, estarà al capdavant del comandament únic que ha d'ajudar Ceuta a recuperar la normalitat després de l'arribada el 30 de juliol passat de 72.000 migrants irregulars provinents del Marroc, dels quals 8.000 queden encara a la ciutat autònoma.
El president Pedro Sánchez ha convocat el Consell de Seguretat Nacional previ al Consell de Ministres en què s'ha aprovat el decret llei que permetrà que tots els recursos de l'Estat intervenguin de manera coordinada, sobretot per habilitar nous espais pels migrants, molts dels quals malviuen en condicions insalubres. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha començat la seva intervenció davant dels mitjans assegurant que el govern de l'Estat és a Ceuta i no amollarà fins a la situació no estigui controlada.
Ceuta es hoy el corazón de España. Por eso el gobierno de España ha estado, está y va a seguir estando en la ciudad el tiempo que haga falta con los recursos que hagan falta. Estamos ante una situación extraordinaria que requiere una respuesta extraordinaria que ha ido desplegándose en distintas fases.
A més, el Consell de Ministres ha aprovat un avantprojecte de llei d'asil i un de reforma de la llei d'estrangeria. L'objectiu és garantir la seguretat de l'Estat i, alhora, respectar els drets de les persones migrants.
Per part seva, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha demanat ajuda al govern central i a Europa i ha agraït a la presidenta de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies que hagi inclòs la ciutat autònoma en el comitè de les regions.
Porque aquí, como en pocos lugares dentro de Europa, se está demostrando que hay quien utiliza la presión migratoria como un instrumento con fines políticos. Y por tanto, Europa, a través de su normativa, y España también, tienen que desactivar ese instrumento que se puede utilizar con fines políticos, sin importar el sufrimiento de las personas.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Més qüestions. L'incendi forestal de les Tres Villes, Almeria, supera ja les 300 hectàrees de superfície afectades. Això mentre els bombers intenten controlar l'incendi forestal de Sogorb, a Castelló, després de 6 dies.
L'incendi del municipi de les Tres Villes es va originar a Llora Baixa i es va propagar ràpidament cap a la localitat veïna de Nacimiento. Amb tot, després de les tasques d'extinció d'aquesta nit, evoluciona de manera favorable. Mentrestant, a Sogorb, Castelló, els mitjans terrestres han reprès avui les tasques per intentar controlar l'incendi forestal declarat dijous passat, un foc que es troba estabilitzat des de diumenge després d'arrasar unes 630 hectàrees.
En l'àmbit internacional, els Estats Units endureixen la guerra comercial contra l'Iran, ara amb sancions en directes a 60 entitats, a persones i embarcacions vinculades al país persa, i també amenaça els països que hi tenen relació, com la Xina.
Ho ha anunciat el secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, que ha definit el Dia D econòmic com l'ofensiva financera més gran que s'ha llançat mai. Les noves sancions se centren en actius digitals, la tecnologia, l'or, l'aviació i el transport marítim, i arriben després que no s'hagi assolit un acord sobre el control de l'estret d'Hormuz i el programa nuclear. El govern iranià assegura que està preparat per afrontar les sancions i ha llevat pes a l'ofensiva econòmica.
D'altra banda, Veneçuela eleva a 6.500 les persones mortes pels dos terratrèmols enregistrats al país a finals de juny. Són pràcticament el mateix nombre que els serveis d'emergència han aconseguit rescatar i que ja supera les 6.400.
També s'han actualitzat les dades del nombre d'habitatges afectats. De les més de 60.000 inspeccions que s'han fet, 11.000 immobles han estat catalogats d'alt risc per a les persones que hi viuen, i això obliga a fer-hi intervencions o a desallotjar-los urgentment.
Això a Veneçuela, Colòmbia, la xifra de morts pel terratrèmol que va sacsejar el departament del Chocó fa dues setmanes ha pujat a 331.
A més, hi ha prop de 4.500 ferits i 240 persones desaparegudes. El sisme amb epicentre en el municipi de San José del Palmar va afectar unes 500 poblacions. Durant la seva visita a la regió més perjudicada, el president Abelardo de la Espirella ha anunciat que el govern colombià ha començat la fase de reconstrucció de les zones afectades.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
2:52. Tornem aquí a les Balears perquè els centres de bussatge de les illes han experimentat un creixement en els darrers anys. La major conscienciació de l'ecosistema marí, l'auge del turisme sostenible o la professionalització del sector poden explicar un interès més gran d'aquest esport subaquàtic. Segons la Direcció General de Pesca del Govern, a les reserves marines de les illes es registraren el 2023 un total de 74.000 immersions de busseig recreatiu. Lluís Hernández.
Un dels centres que concentra durant tot l'estiu molta activitat submarina és l'empresa Mar Balear, ubicada a un dels molls del port esportiu de Port Adriano, al municipi de Calvià. Un indret estratègic, ja que té a només dues milles nàutiques la reserva marina de l'illa del Toro, amb la concentració més gran d'espècies de les illes. La responsable de la part formativa del centre Mar Balear, Andrea Gil, ha explicat en una entrevista a l'Informatiu Matí la necessitat d'ampliar les reserves marines del litoral balear per tal d'assegurar la biodiversitat del fons marí de les illes.
Al final tens molta més possibilitat de poder veure les espècies que vens a buscar. Tot això fa que el fet de tenir més protecció a sota de l'aigua en una reserva marina creixi la biomassa, creixi la biodiversitat, i tot això és positiu per nosaltres.
Aquest esport subaquàtic, segons Gil, recull perfils molt variats, des de nins fins a persones més adultes. I tant aquells que els agrada el mar, a usuaris que a través del busseig poden perdre la por a l'aigua. Molts d'ells venen expressament de fora de les illes al centre Mar Balear per gaudir de jornades submarines, sobretot a la reserva de l'illa del Toro.
Buceo desde hace 8 o 9, es decir, empecé con más de 50, pues porque lo probé y bueno, pues me encantó.
La sensació és fantàstica, després veure els peixos, veure el fons, és que és increïble. Mira, per exemple, hi ha una sensació que a mi m'agrada molt, que és quan ens envolten les barracudes. És com hipnotitzant.
En el momento que te tiras de la Zodiac, ya en el momento que te tiras al agua, ya, ya es perfecto para mí.
I segons la Direcció General de Pesca del Govern, la xifra més elevada d'immersions el 2023 a les Illes va ser precisament la Reserva Marina de l'Illa del Toro, amb més de 26.000. Actualment hi ha uns 67 centres de busseig recreatiu a les Balears.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
I ara anem amb una notícia divertida i també arriscada, perquè Gat de Pere ha recuperat enguany la tradicional baixada de carretons pels carrers del poble. Aina Morales, bon dia.
Bon dia, va ser ahir cap vespre, motiu de les festes de Sant Bartomeu. 14 carretons varen protagonitzar un espectacle que feia anys que no es vivia. Ho ha explicat el regidor de Fires i Festes de Gat de Pere, Joan Campins.
Fa, crec que l'any 2008 va ser el darrer any que s'ha fet una baixada de carretons aquí en el municipi. Ja hi havia lots que li feia ganes tonerofe, i enguany mos hem decidit.
Al poble alguns s'han estrenat en aquesta tradició, mentre que d'altres ja tenen experiència en la fabricació dels carretons.
Normalment en plan peces de cotxes, de desguasse. De fem, els de coplam, els de... se munta, se salda, se prova i se fan 50.000 proves.
Té un xassis fet d'alumini i plaques de fusta per reforçar més.
Sí, és la primera vegada que venc i me fa molta il·lusió.
Ha estat tot un èxit. 18 anys després, els carretons han reconegut els principals carrers de Cap de Pere en un acte que ha congregat centenars de persones.
Talents locals i artistes nacionals i internacionals es reuniran un any més al Festival Internacional Eivissa Jazz, que enguany compleix la seva 38a edició i es durà a terme entre l'1 i el 5 de setembre. Anna Fernández.
Un any més, el Festival Internacional Eivissa Jazz mesclarà talents sobre l'escenari i, així com explica el seu director artístic, en Vicent Tur, continua apostant pels joves.
Se segueix apostant per grups que moltes vegades, de les primeres oportunitats que tenen per tocar fora dels seus llocs on de residència habituals, és a Eivissa. I això és polit i és d'agrair, que allò veus artistes que s'acaben consagrant i recorden que la primera oportunitat que varen tenir per tocar fora de Caseu i tal va ser Eivissa.
La programació començarà al centre de la ciutat amb concerts d'artistes com Sinet Cormican, la Big Band Ciutat d'Eivissa o Ibosim Flamenco. L'agrupació Gospel Lab, explica Arantxa Fernández, serà enguany l'encarregada de juntar aquests dos gèneres sobre l'escenari.
Nosotros pretendemos que el público no solamente esté ahí mirando, disfrutando del concierto, sino que también de alguna manera participe con nosotros, se sienta con nosotros dentro del escenario y lata con nuestro pulso.
L'App Trio, considerat un dels grups emergents del jazz europeu i guanyadors al Festival de Getxo, seran els encarregats d'arrencar les jornades musicals al Baluart de Santa Llúcia. Compartiran cartell amb els eivissencs de Illusions, l'Eivissa Jazz Experience, projecte impulsat pel pianista gallec Abé Rabadé, o Michael Pipoquinha, considerat un dels baixistes més brillants de la nova generació i que serà l'encarregat de clausurar el festival.
No lo recuerdan ni los viejos de lugar. Nuestros gobiernos no aciertan a concretar. Si hubo algún indicio, alguna señal que lo hiciera sospechar. Tú me repites una y otra vez.
Que ens acostem al final de l'estiu és innegable i és alhora tan cert com que encara queda estiu per endavant, Aina.
I avui un dels fets que constata aquestes dues realitats és la darrera cita de les nits de Sant Carles amb l'Habitació Roja i L.A. en concert. Dos noms referencials del pop-rock independent que posaran el punt i final aquest cicle estiuenc. El Castell de Sant Carles obrirà portes a les 8, a les 9 està previst que comenci el concert de L.A. I a partir de les 10 serà el torn de l'Habitació Roja, que escoltant de fons.
éramos tan felices y tú y yo.
Són les 3, moment ara per repassar els principals titulars d'aquest dimarts 25 d'agost. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu que els mesos de setembre i octubre siguin més càlids de l'habitual a les illes i xifra en un 70% aquesta probabilitat a mitjà termini. Continua així la tendència d'un estiu de rècord de temperatures. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. L'AEMET diu que les pròximes 3 setmanes seran seques, però adverteix que hi ha un 50% de probabilitats que entre agost i octubre plogui més del que és habitual. La delegada de l'agència a les Balears, Maria José Guerrero, destaca que les previsions apunten que les pròximes setmanes l'ambient càlid continuarà al manco fins a mitjans del pròxim mes de setembre.
De que continuemos con el ambiente cálido, más cálido de lo normal, por lo menos hasta mitad de septiembre, y en cuanto a precipitaciones, que sean normales. Sí, normales, pero casi tirando a seco.
L'impacte climàtic preocupa, argumenta els científics. En el pitjor dels escenaris, els experts alerten de la desaparició d'algunes plantes i espècies de les illes.
La professora d'investigació del CSIC i la Universitat i cap d'Ecologia Terrestre a l'IMEDEA, Anna Travessat, indica que hi ha plantes que poden morir a causa de l'estrès del canvi climàtic i, en alguns casos, més extrems fins i tot desaparèixer.
Aquest procés no seria necessàriament ràpid ni automàtic. Dependria de la capacitat de cada espècie per adaptar-se. Les illes, el problema és especialment important perquè les espècies tenen poc espai per a desplaçar-se, no? cap a zones amb un clima més favorable.
Detingut un entrenador de voleibol a Palma per violar una jugadora de 15 anys i deixar-la embarassada.
La detenció es va produir la setmana passada i el sospitós va passar a disposició judicial dissabte. Després de comparèixer davant el jutge, l'entrenador de 23 anys va quedar en llibertat en càrrecs, subjecte a més a una ordre d'allunyament de la víctima.
L'edifici incendiat ahir a Can Picafort encara està presentat i fins demà els veïnats no podran entrar als seus domicilis. Mentrestant, els investigadors continuen intentant esclarir les causes del foc.
Una empresa de construcció apuntarà el sòtil i la planta baixa per assegurar-ne l'estructura que, segons els tècnics de l'Ajuntament de Santa Margalida, no està tan afectada com es preveia. Avui a les 7 de l'hora baixa hi haurà una reunió de propietaris per posar en comú què els han dit les asseguradores.
Bones perspectives a l'inici de la campanya de la llampuga a Calarratjada, mentre que la mala mà impedeix sortir a la flota de Solla.
Els primers pescadors professionals han sortit avui matí a feinejar i les barques de Calarratjada ja han complit la quota màxima de 150 quilos per embarcació. La creu de la jornada és al port de Solla, on el mal temps ha deixat la flota a terra en un inici de temporada restringit de moment a la pesca professional.
El Congrés Robles reitera que Ceuta i Melilla són Espanya.
La ministra de Defensa ha obert avui la ronda de compareixences de ministres en la cambra per la crisi de Ceuta. Robles ha defensat l'actuació del CNI i ha demanat disculpes als veïnats de Ceuta que s'hagin pogut sentir abandonats durant la crisi migratòria.
Que nadie siembre la menor duda. Ceuta y Melilla son España. Me han oído decir que no es que sean españolas, son españolísimas.
Això mentre el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha assumit el comandament únic que ha d'ajudar a Ceuta a recuperar la normalitat després de l'arribada dels 72.000 migrants irregulars provenients del Marroc, dels quals 8.000 són encara a la ciutat autònoma.
El Consell de Ministres